Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
L'encariment dels abonaments Té Usual i Té Jove entraran en vigor el 10 de febrer. L'ATM ha aprovat aquest migdia d'urgència d'una llum verda a la pròrroga del 20% als abonaments del transport públic. Maria Pagès.
Paral·lelament, Pedro Sánchez estudia un nou decret òmnibus i demana al PP no fer partidisme. El president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, acusa Sánchez de no governar per l'interès general.
Es redistribuir los frutos de ese crecimiento, pues con mejores salarios, con mayores pensiones, con ayudas a sectores afectados, como por ejemplo el sector turístico en la Dana, y por tanto ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente.
Yo no voy a hacer rehenes a los españoles. Sus intereses están por encima de la carrera política de nadie. Tenemos un gobierno capaz de supeditar ayudas a su propia supervivencia política. Eso no es la política en la que yo creo.
Salvador Illa ha iniciat aquest divendres a Canàries la gira pel finançament singular. El president de la Generalitat s'ha entrevistat amb el president de la comunitat, Fernando Clavijo.
Tots dos han coincidit a defensar la reforma del sistema de finançament autonòmic i han remarcat que s'ha de produir un debat assossegat i transparent. Illa ha subratllat que Espanya n'ha de tenir por que a Catalunya li vagi bé.
Demanant que no es tingui por arreu d'Espanya, que no es tingui por que a Catalunya les coses vagin bé. És més, la millor Catalunya necessita de la millor Espanya necessita de la millor Catalunya, i cap problema d'Espanya és aliè als catalans. Això també ho vull deixar molt clar. Nosaltres volem participar, volem, des de la nostra òptica, des del nostre punt de vista, volem participar en tot allò que afecti el conjunt d'Espanya.
Investiguen un presumpte cas d'abusos sexuals per part d'un docent del Col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallès, alumnes de tercer de secundària.
Els fets s'emmarcarien en uns documents que haurien passat recentment. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas que va posar en coneixement de la justícia al mateix centre.
Cugat Mèdia, Mireia Puente.
Fa tot just 10 dies des del centre van sospitar de comportaments inadequats cap als alumnes, però no constitutius de delicte. Per això mateix van decidir apartar el docent mentre obrien una investigació interna per esbrinar els fets. Ha estat durant aquesta investigació parlant amb diverses famílies i alumnes, com el centre ha descobert que el docent hauria presumptament fet tocaments recentment a alumnes de tercer d'ESO.
Estel Soler s'endú el Premi Ramon Llull d'aquest any amb la novel·la Aquest tros de vida. El jurat ha destacat la qualitat literària i el to cinematogràfic del llibre.
És una obra sobre la fragilitat humana i la capacitat de superar els sotracs de l'existència. L'autora parla dels reptes als quals s'enfronta la dona.
Aquesta batalla amb si mateixa tota l'estona, primera de considerar com a dona si és lícita aquesta ambició que té, no? Una lluita constant de si està sent la dona que la societat vol que sigui. I aquest viatge, aquest error que ella creu que comet, és senzillament una necessitat absoluta de reivindicar-se, encara que a ulls del món això sigui un error.
En esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, vol aconseguir la cinquena victòria consecutiva a l'Eurolliga.
El conjunt blaugrana juga d'aquí a una hora a les 8 a la pista de l'Asvel Villarbon. L'equip de Peñarroya ara per ara està classificat directament per als quarts de final de la màxima competició europea. I en futbol, demà l'Espanyol vol sumar la segona victòria consecutiva per escapar del descens. Juga al camp del Sevilla.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do la temperatura com s'ha enfilat avui, i de fet encara a hores d'ara tenim un ambient que és gairebé del mes d'abril. Moltes màximes avui han passat dels 20 graus a molts municipis, especialment de Girona, de la costa i per el litoral de Barcelona i també de Tarragona. Alguns núvols, per altra banda, van entrant per Ponent, són núvols prims, núvols que no són gaire destacables, que s'estan fent una mica més densos al Pirineu. Al llarg d'aquesta nit encara el cel més aviat destapat, amb núvols escassos, però ja demà es carregarà ràpidament el cel, demà al matí i demà al migdia, sobretot. Aquest temps acabarà molt més cobert, fins i tot, i amb alguna pluja feble, esporàdica, passatgera, especialment a les comarques interiors, les de Lleida. També alguna nevadeta cap als 1.800 metres, 1.500 a la tarda i al vespre. I encara vent, especialment a les comarques de la Costa Brava. Amb suavitat, el diumenge aquesta temperatura no variarà, més vent al nord del país, vents de ponent, i per tant, en general, un temps sec, sense núvols gaire importants. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs hem destacat aquesta tarda de divendres retencions intermitents a la C-16 entre Berga i la 9 de Berguedà. En sentit nord, en sentit Puigcerdà, com dèiem, és un tram de retencions intermitents d'uns 10 quilòmetres. A banda d'això, de destacar també cues d'entrada a Barcelona tant a la 58 com a la C-33, entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A la mateixa C58 també hi ha retencions en sentit nord a l'alçada de Sant Quirze, retencions d'entre 1 i 2 quilòmetres de l'autovia 2 a Abrera en un tram d'obres en sentit Lleida, i pel que fa a les rondes, doncs queden aturades puntuals a la ronda litoral de Barcelona, a la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és tot del secretari de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'encariment dels abonaments té usual i té jove entraran en vigor el 10 de febrer. L'Autoritat del Transport Metropolità ha aprovat aquest migdia d'urgència donar llum verda a la pròrroga del 20% als abonaments del transport públic.
L'ATM s'haurà de fer càrrec del 30% derogat per l'Estat fins que entrin en vigor els nous preus amb un cost d'uns 5 milions d'euros. Així doncs, a partir del 10 de febrer, la T usual i la T jove passaran dels 22 als 35 euros i dels 35 als 70 respectivament. Els títols bonificats mensuals comprats fins el 9 de febrer, que caducaran el 16 de març, i els trimestrals el 16 de maig. Això sí, recordem, les bonificacions tenen 6 mesos de vigència fins al juny.
Els usuaris del transport metropolità es preparen pels nous preus dels títols i alguns contextualitzen l'increment en l'actual escenari polític.
Es una cosa política que esto ya se sabe. Para empujar, para ver si este hombre salta, pues empujan por ahí. En principio, pues hay que aguantarse.
Que también es un abuso, porque solamente el billete te vale casi 50, un viaje el de 10 te vale 12, y claro, van subiendo, y bueno.
Avui el govern central ha donat a conèixer dades sobre l'ús del transport públic des de que van començar les bonificacions. Segons aquestes xifres, l'ús ha augmentat un 33% a tot Espanya. El darrer any s'han registrat 100 milions més de viatges al mes de mitjana respecte del 2022.
També els municipis de l'arc metropolità, així com les ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona, mantindran el 20% de la bonificació al transport integrat.
La pèrdua de la bonificació es començarà a aplicar també el 10 de febrer.
Encara més conseqüències del no del Congrés a l'escut social.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica adverteix que més d'un milió i mig de llars vulnerables de tot l'Estat quedaran desprotegides dels talls de llum, gas i aigua. I és que el decret prorrogava la prohibició d'aquesta pràctica per totes les famílies acollides al bo social elèctric.
Helena Puigdueta.
Per tant, la derogació del decret deixa en paper mullat aquesta protecció i es pot produir una allau de talls en cas d'impagament. A Catalunya, però, la situació és lleugerament diferent gràcies a la disposició d'una llei pròpia des del 2015 que avui preserva a 45.000 d'aquestes famílies, aquelles que disposen de l'anomenat informe de risc d'exclusió residencial. Per això, el portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Josep Babot, feia la següent recomanació des de la xarxa.
Totes aquestes llars catalanes que han pogut gaudir de la protecció estatal, gràcies a haver contractat el bo social a la seva factura, si no tenen l'informe corresponent per part dels serveis socials catalans, és important que s'adrecin el més aviat possible per tramitar-lo i així estar protegits en cas d'impagament.
L'Aliança apressa el govern perquè aprovi un nou decret que inclogui exclusivament les mesures socials derogades i que, en lloc de tantes pròrrogues, aposti per la consolidació permanent de drets.
Doncs, davant d'aquesta situació, el govern central estudia presentar un nou decret òmnibus, però no especifica quines mesures inclourà. El que es nega a fer per ara és el que li demanen el PP i Junts, negociar cada decret per separat.
Avui el president del govern, Pedro Sánchez, en una intervenció a la cloenda de Fitur, ha demanat que els partits que es van oposar al decret abandonin els càlculs partidistes.
Es redistribuir los frutos de ese crecimiento. ¿Cómo? Pues con mejores salarios, con mayores pensiones, con ayudas a sectores afectados, como por ejemplo el sector turístico en la Dana, o también ayudas a la ciudadanía. Porque estas medidas no son ninguna recompensa para el gobierno, son una recompensa para los millones y millones de españoles y españolas que se los han ganado con el sudor de su frente, en circunstancias muy difíciles, con su trabajo y con sus impuestos. Y por tanto ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente.
El Partit Popular ha anunciat una recollida de firmes per exigir al govern que aprovi de nou l'increment de les pensions. El president del partit, Albert Antonio Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no governar per l'interès general.
Yo no voy a hacer rehenes a los españoles. Sus intereses están por encima de la carrera política de nadie. Tenemos un gobierno capaz de supeditar ayudas a su propia supervivencia política. Eso no es la política en la que yo creo. Yo solo me supeditaré a los intereses generales. España lleva demasiado tiempo siendo objeto de subasta al servicio del interés particular de unos pocos.
Feijóo ho ha dit des de Barcelona, on ha presentat un seguit de mesures per potenciar el mercat de lloguer.
I encara en clau política, Salvador Illa ha iniciat aquest divendres a Canàries la gira pel finançament singular. El president de la Generalitat s'ha entrevistat amb el president d'aquesta comunitat, Fernando Clavijo. Pere Sanz.
La reunió entre els dos presidents ha durat una hora i tots dos han destacat el to serè i calmat de la trobada. Illa i Clavijo han coincidit a defensar la reforma del sistema de finançament autonòmic i han remarcat que s'ha de produir en un debat assossegat i transparent. Illa ha subratllat que Espanya no ha de tenir por que a Catalunya li vagi bé.
Demanant que no es tingui por arreu d'Espanya, que no es tingui por que a Catalunya les coses vagin bé. És més, la millor Catalunya necessita de la millor Espanya necessita de la millor Catalunya i cap problema d'Espanya és aliè als catalans. Això també ho vull deixar molt clar. Nosaltres volem participar, volem, des de la nostra òptica, des del nostre punt de vista, volem participar en tot allò que afecti el conjunt d'Espanya.
El president canari ha lloat la valentia d'Illa de recórrer Espanya per defensar el seu model.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, investiguen un presumpte cas d'abusos sexuals per part d'un docent del Col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallès a alumnes de tercer d'ESO.
Els fets sobre els quals consta una denúncia al jutjat s'emmarcarien en uns tocaments que haurien passat recentment. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas que va posar en coneixement de la justícia al mateix centre.
Cugat Mèdia, Mireia Puente.
Segons ha explicat el director del Viaró a Cugat Mèdia, Josep Narbon, qui s'ha mostrat consternat, fa tot just 10 dies des del centre van sospitar de comportaments inadequats cap als alumnes, però no constitutius de delicte. Per això mateix van decidir apartar el docent mentre obrien una investigació interna per esbrinar els fets. Ha estat durant aquesta investigació parlant amb diverses famílies i alumnes, com el centre ha descobert que el docent hauria presumptament fet tocaments recentment a alumnes de tercer d'ESO. Narbon ha explicat a Cugat Mèdia que a partir d'aquí ha estat quan han activat tots els protocols pertinents en aquests casos, notificant els fets al Departament d'Educació i posant el cas en mans de les autoritats competents i en coneixements de la justícia.
També en plana policial, desarticulada una banda internacional de narcotràfic a gran escala amb base a Catalunya que introduïa la droga a través del port de Barcelona. De fet, podria estar relacionada amb la mort d'un estibador el novembre passat.
Hi ha 25 detinguts, vivien amb tota mena de luxes i els han confiscat 6 milions d'euros i 48 armes de guerra, cosa que la delegació del govern considera molt preocupant.
Maite Polo.
Lamborghinis amb doble fons per transportar diners i drogues i estades de luxe a Dubai. Així era l'estil de vida d'una banda dirigida des del Prat de Llobregat i desmembrada després de 3 anys d'investigació conjunta internacional. El balanç és d'una vintena de detencions fetes entre altres municipis a Gavà, Viladecans i Castelldefels. 29 escorcolls i més de 2.000 quilos de cocaïna decomissats a Barcelona, València, Màlaga i Cádiz. 4.000 quilos més a països llatinoamericans com Colòmbia. El delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, avisa que el més preocupant és la quantitat d'armes de guerra que els han confiscat.
Efectivamente están presentes en nuestras calles y que hay que sacarlas cuanto antes de circulación. La presencia de armas no controladas en el registro de la Guardia Civil, que evidentemente que se compran en el mercado negro y que estas bandas utilizan preferentemente para defenderse de otras bandas, pero que evidentemente pueden utilizarse contra las fuerzas y cuerpos de seguridad en cualquier momento.
Ara investiguen si les armes provenen de la guerra d'Ucraïna.
I la Policia Nacional i l'Agència Tributària han desarticulat una xarxa molt violenta que venia dones a Espanya per ser explotades sexualment.
Hi ha 30 detinguts a tot l'estat, dels quals 13 a la província de Barcelona, 12 a Madrid, 3 a Saragossa i 1 a Toledo i La Rioja. Tots formaven part d'una xarxa xinesa amb connexions internacionals implicada en delictes d'explotació de persones, tràfic de drogues, regularització il·legal d'immigrants i extorsions. En l'operació en la qual també ha col·laborat l'Europol, 33 víctimes han estat alliberades, una d'elles menors d'edat. També s'han fet 14 escorcolls a Espanya i una a Croàcia.
A Canet de Mar, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local, han detingut 3 narcotraficants per conrear 139 plantes de marihuana. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Detinguts 3 narcotraficants a Canet de Mar per conrear 139 plantes de marihuana. Els fets s'han produït aquest matí i en aquest operatiu han participat conjuntament unitats d'arro i d'investigació dels Mossos d'Esquadra i també la policia local de Canet de Mar. S'han requisat 139 plantes de marihuana d'una alçada de 1,30 m. La investigació continua oberta i de moment s'ha saldat amb 3 detencions. Segons ha pogut saber Ràdio Canet, la plantació es trobava en una casa ubicada a la confluència entre la riera Marià Serra i el carrer Carles Carqués. Alguns veïns confirmen que des de l'estiu ja notaven molta olor a marihuana.
Encara en successos, els Mossos d'Esquadra busquen un pres que es va fugar ahir de la presó de Mas d'Enric durant una sortida programada.
L'home estava complint una condemna de 12 anys de presó per robatori. Durant una sortida programada a un centre terapèutic dels Pallaresos, el fugitiu va marxar sense utilitzar la força amb l'excusa que volia sortir a fumar.
Optimisme moderat de les petites i mitjanes empreses catalanes pel futur de l'economia. Pimec pronostica un creixement aquest any d'entre el 2 i el 2,5% gràcies a l'impacte, sobretot, dels fons Next Generation. Jordi Casino.
Segons l'enquesta que fa cada any la patronal del sector, més de la meitat de les pimes, en concret 6 de cada 10, consideren que la situació serà en general força positiva en un context, però, de certa contenció. De fet, més del 40% de les empreses preveuen més vendes i la previsió d'increment per sobre del 2% garanteix que es continuï creant ocupació i més valor afegit. En aquest sentit, Pimec preveu que la taxa d'atur aquest any acabi situada en el 8,5%, 2 punts per sota de la mitjana espanyola. Antoni Cañete és el seu president.
Part d'aquest creixement del 2,5% vindrà en una gran part per la part de la inversió que es produirà, que augmentaran en l'entorn del 3%. Per tant, aquest 2,5 amaga una dada d'inversió per nosaltres important del 3%, però que ve referenciada sobretot per la part del Next Generation.
Unes pimes que reclamen una millora del seu finançament i que preveuen aquest any un cert enrefredament de les exportacions per culpa dels anunciats aranzels que volen recuperar els Estats Units i pels problemes econòmics que pateixen països com França i Alemanya.
I el Consell Comarcal del Maresme impulsa un protocol de coordinació en l'actuació en desnonaments pioner a Catalunya. El protocol ha estat ideat a Premià de Mar, però ben aviat podria ser una realitat a la resta del territori català. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
El Consell Comarcal, Ajuntaments del Maresme i estaments policials i judicials treballen actualment en el disseny d'un protocol pioner d'actuació coordinada per a casos de desnonaments. Ho va anunciar el conseller comarcal d'Habitatge, el premianenc Pep Ripollès, que va explicar que massa sovint l'administració local s'assabenta i ha de donar resposta a situacions sobre les quals no ha tingut cap notícia o només l'ha tingut per les protestes i accions dels sindicats d'habitatge.
El que s'està treballant ara és amb tots els agents, ja sigui la policia, els judicials, els ajuntaments, per realment establir un protocol de actuació en aquests casos, sobretot en desnonaments de persones amb vulnerabilitat.
La idea d'aquest document va sorgir precisament de Premià de Mar i ara, com sentíem, sota el comandament de l'àrea d'habitatge del Consell Comarcal, hi treballen consistoris de tota la comarca i cossos policials i també judicials maresmencs. Assabentades la Diputació i la Generalitat, però, la idea podria tenir recorregut i aplicar-se arreu del país.
En territori, a Igualada, la consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat l'inici d'obres del nou bloc obstètric de l'Hospital Igualadí. Canal Taronja Noia, Laia Cererols.
Unes obres que compten amb una inversió de 2,3 milions d'euros i que permetrà atendre els prop de 750 naixements a l'any que té l'Hospital Igualadí d'una manera més amable i segura. La consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat aquest divendres l'inici d'obres.
La extensió de l'àrea obstètrica persegueix no només fer-la una miqueta més gran, sinó fer-la sobretot més humana, donar-li caliu i donar-li qualitat, i que les dones, quan vinguin aquí a tenir el seu parc, se sentin una mica com a casa.
La reforma permetrà guanyar 185 metres quadrats dedicats als parts, tenint així un nou bloc obstètric de 592 metres quadrats. Aquesta actuació, que contempla la transformació de les quatre sales de parts actuals, permetrà reforçar la capacitat de resposta a situacions d'emergència i es millorarà la comoditat i la intimitat de les famílies. La reforma contempla també un jardí privat per fomentar el moviment i l'accés a l'exterior de les persones gestants des de les sales de parts, a més d'una sala amb la possibilitat de dur a terme part natural amb l'ús de banyera de part.
I el Parc Natural de les Muntanyes de Prades tindrà l'aprovació definitiva l'any vinent. Així s'ha compromès el Departament de Territori amb els municipis de l'entorn. Fa 10 anys que no es declara cap parc natural nou. Esplugues FM, Laia Molné.
La consellera de Territori, Sílvia Peneque, detalla els propers passos.
Va haver-hi reunió amb els municipis, en aquest cas no diria afectats, perquè privilegiats, no?, per la creació d'aquest Parc Natural de les Muntanyes de Prades, per explicar doncs, quin seria el document que a partir d'ara sotmetríem a exposició pública i que seguiria la tramitació per tal de que a finals del 2025, principis del 2026, pogués haver-hi l'aprovació definitiva d'aquest parc.
Segons es va explicar a la reunió, els següents passos són continuar amb la plataforma de participació ciutadana, exposició pública i aprovació definitiva. Aquest últim pas pot ser una realitat a finals d'any o inicis de l'any vinent.
Moment per la cultura. Estel Soler s'endú el Premi Ramon Llull d'aquest any amb la novel·la Aquest tros de vida. És una obra sobre la fragilitat humana i la capacitat de superar els sotracs de l'existència. El jurat ha destacat la qualitat literària i el to cinematogràfic del llibre, David Navarro.
La protagonista d'Aquest tros de vida és l'Helena, una científica ambiciosa que intenta conciliar la vida laboral amb la criança. Un parell de sotracs vitals la porten a fer un viatge inesperat que la porta a una casa d'Occitània, on haurà de conviure amb tres desconeguts. Allà es plantejarà dilemes sobre la vida, la mort i l'amor. En el text, Estel Soler parla sobre la resiliència, però també sobre els reptes amb què s'enfronta una dona.
Aquesta batalla amb si mateixa tota l'estona, primera de considerar com a dona si és lícita aquesta ambició que té, no? Una lluita constant de si està sent la dona que la societat vol que sigui. I aquest viatge, aquest error que ella creu que comet, és senzillament una necessitat absoluta de reivindicar-se, encara que a ulls del món això sigui un error.
El jurat ha destacat la capacitat de mantenir un to literari alhora que es fa servir un llenguatge quotidià i l'autenticitat de la veu de la protagonista, així com que es tracta d'una novel·la molt cinematogràfica. La cerimònia de lliurament del guardó se celebrarà el 27 de febrer al Convent dels Àngels de Barcelona.
Més coses. Valls acollirà demà la gala de la Nit de Castells, en què s'entregaran una dotzena de premis en reconeixement de la tasca feta per les colles castelleres durant la temporada 2024.
La 18a edició del certamen reunirà una vuitantena de colles i l'organitzen la revista Castells, l'Ajuntament de Valls, TAC12 i aquesta casa, La Xarxa. L'entrega de guardons la conduiran Carles Cortés i Aina Mallol i es podrà seguir en directe per TAC12 i la plataforma La Xarxa Més a partir de les 9 del vespre.
I el veterà cantautor Quico Pi de la Serra dona aquest vespre el tret de sortida a la 30a edició del Festival Barna Sants.
Es tracta d'un concert de reconeixement a una de les grans veus de la cançó i un dels pares del gènere del país. Acompanyat a les harmòniques per Joan Pau Comelles, presentarà un repertori amb cançons emblemàtiques de la seva discografia, com Si els fills de puta volessin, La cultura o merda, així com noves composicions com Llunetes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet vol aconseguir la cinquena victòria consecutiva a l'Eurolliga a la pista de l'Asvel Villerbon. El conjunt blaugrana, que és ara per ara classificat directament per als quarts de final, juga a la pista de l'equip francès a partir de les 8 del vespre. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, analitza el rival d'avui.
Un equip que aquí el Palau ja va demostrar que és un equip amb força de talent, amb jugadors importants, amb jugadors amb molta capacitat de ser equilibri individual, molts bons atletes i bueno, un equip que si juga còmode posa en problemes a tothom.
Encara en bàsquet, a la Lliga Femenina Endesa, el Cadí La Seu té una autèntica final demà dissabte. Les lleidatanes, que encadenen 5 derrotes consecutives, reben l'Ardoi Navarrés, rival directe en la lluita per la permanència. Escoltem la jugadora del Cadí, Anna Palma.
Queden molts partits, però és veritat que, vull dir, la corda cada vegada és més curta. Llavors, bueno, contentes de que aquest partit sigui a casa, intentem també fer una crida a l'afició perquè vingui, que crec que és important que tothom estigui aquí, i ja està, nosaltres seguim treballant igual, al final crec que estem competint molt bé els partits i que al final cau en creu, llavors hem d'intentar solucionar el perquè d'això.
Aquest partit del Cadí La Seu es podrà seguir demà a partir de les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Més esport amb waterpolo. Demà dissabte torna a la fase de grups de la Champions femenina amb la participació de... Assolim Mataró rep el Polar Bears dels Països Baixos. Les mataronines esperen la primera plaça del grup B, encara aspiren. Una primera plaça que donaria un millor creuament en els quarts de final. Des de Mataró Ràdio informa Pau Galceran.
Les jugadores de l'Assolim Centre Natació Mataró fan els últims entrenaments abans del partit de Champions League de demà. Reben el Polar Bears dels Països Baixos i volen aconseguir la victòria per aspirar a la primera plaça del grup B, que donaria un millor creuament en els quarts de final de la competició continental. Quedarà un partit clau a Hongria a mitjans de febrer contra el Ferencváros. Dani Ballart és l'entrenador de l'Assolim Mataró.
Important guanyar per anar el dia 15 de febrer a Budapest amb aquesta il·lusió de poder guanyar el Ferencváros a casa d'elles, sabent que a l'últim partit contra el Padova, després de la diferència que vàrem aconseguir a casa al Surrai, doncs es fa difícil pensar que podem perdre d'un marge tan gran per poder perdre doncs, aquella segona o
segona plaça que tenim ara mateix.
Un partit que es podrà seguir en directe demà a la una per la TDT a TV Mataró i també des de l'ordinador o el mòbil a tvmataró.cat.
I també a la plataforma La Xarxa Més, l'Astral Pool Sabadell rebrà el Dunaujváros hongarès. El Sant Andreu visita el Budapest. El Terrassa juga a la piscina del Buliakmeni grec. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
Demà a les 3 de la tarda, el conjunt de Jordi Millán, que s'ho juga tot en aquesta competició, s'enfronten a un Buliakmeni que en el partit de Nadal va aconseguir la victòria per 6 a 11. Escoltem el tècnic del conjunt agarenc, Jordi Millán, parlant de la importància d'aquest partit.
Bueno, em sembla que som el segon equip, o tercer de la Lliga, amb menys gols. I això parla molt bé de les jugadores com han treballat i sobretot de la defensa. L'hem ajustat una mica, l'hem canviat i volem treballar-ho sobre això, amb un resultat més curt que ens doni més opcions per tenir al final.
El Club Natació Terrassa, si vol continuar tenint opcions en aquesta competició, doncs ha d'aconseguir la victòria. Com dèiem, 3 de la tarda a la piscina del Buliakmeni.
Gràcies, Miqui. En hoquei patins tenim un partit en joc. El Barça està jugant al Palau contra l'Alcoi. Partit inici de la segona meitat. Barça 1, Alcoi 1. I encara a l'Ali, un punt de futbol. Ja és oficial. Gerard Martín renova amb el Barça fins al 2028. Després de la continuïtat de Ronald Araujo, avui ha estat el torn pel lateral esquerre. El futbolista de 22 anys va arribar fa dues temporades des del Cornellà i continuarà el Barça fins al 2028.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Yeah.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'encariment dels abonaments té usual i té jove entrarà en vigor el 10 de febrer. L'ATM ha aprovat aquest migdia d'urgència donar llum verda a la pròrroga del 20% als abonaments del transport públic. Maria Pagès.
Paral·lelament, Pedro Sánchez estudia un nou decret òmnibus i demana al PP no fer partidisme. El president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, acusa Sánchez de no governar per l'interès general.
Es redistribuir los frutos de ese crecimiento, pues con mejores salarios, con mayores pensiones, con ayudas a sectores afectados, como por ejemplo el sector turístico en la Dana, y por tanto ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente.
Yo no voy a hacer rehenes a los españoles. Sus intereses están por encima de la carrera política de nadie. Tenemos un gobierno capaz de supeditar ayudas a su propia supervivencia política. Eso no es la política en la que yo creo.
Salvador Illa ha iniciat aquest divendres a Canàries la gira pel finançament singular. El president de la Generalitat s'ha entrevistat amb el president de la comunitat, Fernando Clavijo.
Tots dos han coincidit a defensar la reforma del sistema de finançament autonòmic i han remarcat que s'ha de produir en un debat assossegat i transparent. Illa ha subratllat que Espanya n'ha de tenir por, que a Catalunya li vagi bé.
Demanant que no es tingui por arreu d'Espanya, que no es tingui por que a Catalunya les coses vagin bé. És més, la millor Catalunya necessita de la millor Espanya necessita de la millor Catalunya, i cap problema d'Espanya és aliè als catalans. Això també ho vull deixar molt clar. Nosaltres volem participar, volem, des de la nostra òptica, des del nostre punt de vista, volem participar en tot allò que afecti el conjunt d'Espanya.
Investiguen un presumpte cas d'abusos sexuals per part d'un docent del Col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallès, alumnes de tercer d'ESO.
Els fets s'emmarcarien en uns documents que haurien passat recentment. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas que va posar en coneixement de la justícia al mateix centre.
Cugat Mèdia, Mireia Puente.
Fa tot just 10 dies des del centre van sospitar de comportaments inadequats cap als alumnes, però no constitutius de delicte. Per això mateix van decidir apartar el docent mentre obrien una investigació interna per esbrinar els fets. Ha estat durant aquesta investigació parlant amb diverses famílies i alumnes, com el centre ha descobert que el docent hauria presumptament fet tocaments recentment a alumnes de tercer d'ESO.
En cultura, Estel Soler s'endú el Premi Ramon Llull d'aquest any amb la novel·la Aquest tros de vida. El jurat ha destacat la qualitat literària i el to cinematogràfic del llibre.
És una obra sobre la fragilitat humana i la capacitat de superar els sotracs de l'existència. L'autora parla dels reptes al qual s'enfronta la dona.
Aquesta batalla amb si mateixa tota l'estona, primer ha de considerar com a dona si és lícita aquesta ambició que té, no? Una lluita constant de si està sent la dona que la societat vol que sigui. I aquest viatge, aquest error que ella creu que comet, és senzillament una necessitat absoluta de reivindicar-se, encara que a ulls del món això sigui un error.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet vol aconseguir la cinquena victòria consecutiva a l'Eurolliga.
El conjunt blaugrana juga a les 8 a la pista de l'Asvel Villerbon. L'equip de Peñarroya ara per ara està classificat directament per als quarts de final de la competició europea. I en futbol, demà l'Espanyol vol sumar la segona victòria consecutiva al camp del Sevilla.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do la temperatura com s'ha enfilat avui, i de fet encara a hores d'ara tenim un ambient que és gairebé del mes d'abril. Moltes màximes avui han passat dels 20 graus a molts municipis, especialment de Girona, de la costa i per el litoral de Barcelona i també de Tarragona. Alguns núvols, per altra banda, van entrant per Ponent, són núvols prims, núvols que no són gaire destacables, que s'estan fent una mica més densos al Pirineu. Al llarg d'aquesta nit encara el cel més aviat destapat, amb núvols escassos, però ja demà es carregarà ràpidament el cel, demà al matí i demà al migdia, sobretot. Aquest temps acabarà molt més cobert, fins i tot, i amb alguna pluja feble, esporàdica, passatgera, especialment a les comarques interiors, les de Lleida. També alguna nevadeta cap als 1.800 metres, 1.500 a la tarda i al vespre. I encara vent, especialment a les comarques de la Costa Brava. Amb suavitat, el diumenge aquesta temperatura no variarà, més vent al nord del país, vents de ponent, i per tant, en general, un temps sec, sense núvols gaire importants. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs continuem parlant de problemes aquesta hora a la C-16, amb retencions intermitents entre Berga i la Nou de Berguedà en sentit nord, en sentit Puigcerdà. A la resta de la xarxa viària catalana, la veritat és que predomina la fluïdesa. Només queden retencions d'entrada a Barcelona, tant a la C-58 com a la C-33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. I a la ronda litoral de Barcelona hi ha retencions des del Bogatell fins a la zona franca en sentit Llobregat. De moment, això és tot, el secretari de trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'encariment dels abonaments T Usual i T Jove entraran en vigor el 10 de febrer. L'Autoritat del Transport Metropolità ha aprovat aquest migdia d'urgència donar llum verda a la pròrroga del 20% als abonaments del transport públic.
La TM s'haurà de fer càrrec del 30% derogat per l'Estat fins que entrin en vigor els nous preus amb un cost d'uns 5 milions d'euros. Així doncs, a partir del 10 de febrer, la T Usual i la T Jove passaran dels 22 als 35 euros i dels 35 als 70, respectivament. Els títols bonificats mensuals comprats fins al 9 de febrer caducaran el 16 de març i els trimestrals el 16 de maig. Això sí, recordem, les bonificacions tenen 6 mesos de vigència fins al juny.
Els usuaris del transport metropolità es preparen, doncs, pels nous preus dels títols i alguns contextualitzen l'increment en l'actual escenari polític.
Es una cosa política que esto ya se sabe. Para empujar, para ver si este hombre salta, pues empujan por ahí. En principio, pues hay que aguantarse.
Que también es un abuso, porque solamente el billete te vale casi 50, un viaje el de 10 te vale 12, y claro, van subiendo, y bueno.
Avui el Govern Central ha donat a conèixer dades sobre l'ús del transport públic des de que van començar les bonificacions. Segons aquestes xifres, l'ús ha augmentat un 33% a tot Espanya. El darrer any s'han registrat 100 milions més de viatges al mes de mitjana respecte al 2022.
També els municipis de l'arc metropolità, així com les ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona, mantindran el 20% de la bonificació al transport integrat.
La pèrdua de la bonificació es començarà a aplicar també el 10 de febrer.
Encara més conseqüències del no del Congrés a l'escut social.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica adverteix que més d'un milió i mig de llars vulnerables de tot l'Estat quedaran desprotegides dels talls de llum, gas i aigua. I és que el decret prorrogava la prohibició d'aquesta pràctica per totes les famílies acollides al bo social elèctric.
Helena Puigdueta.
Per tant, la derogació del decret deixa en paper mullat aquesta protecció i es pot produir una allau de talls en cas d'impagament. A Catalunya, però, la situació és lleugerament diferent gràcies a la disposició d'una llei pròpia des del 2015 que avui preserva a 45.000 d'aquestes famílies, aquelles que disposen de l'anomenat informe de risc d'exclusió residencial. Per això, el portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Josep Babot, feia la següent recomanació des de la xarxa.
Totes aquestes llars catalanes que han pogut gaudir de la protecció estatal, gràcies a haver contractat el bo social a la seva factura, si no tenen l'informe corresponent per part dels serveis socials catalans, és important que s'adrecin el més aviat possible per tramitar-lo i així estar protegits en cas d'impagament.
L'Aliança apressa el govern perquè aprovi un nou decret que inclogui exclusivament les mesures socials derogades i que, en lloc de tantes pròrrogues, aposti per la consolidació permanent de drets.
Doncs, davant d'aquesta situació, el govern central estudia presentar un nou decret òmnibus, però no especifica quines mesures inclourà. El que es nega a fer per ara és el que li demanen el PP i Junts, negociar cada decret per separat.
Avui el president del govern, Pedro Sánchez, en una intervenció a la cloenda de Fitur, ha demanat que els partits que es van oposar al decret abandonin els càlculs partidistes.
Però també és redistribuir los frutos de ese crecimiento. ¿Cómo? Pues con mejores salarios, con mayores pensiones, con ayudas a sectores afectados, como por ejemplo el sector turístico en la Dana, o también ayudas a la ciudadanía. Porque estas medidas no son ninguna recompensa para el gobierno, son una recompensa para los millones más que se los han ganado con el sudor de su frente, en circunstancias muy difíciles, con su trabajo y con sus impuestos. Y por tanto ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente.
El Partit Popular ha anunciat una recollida de firmes per exigir al govern que aprovi de nou l'increment de les pensions. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no governar per l'interès general.
Yo no voy a hacer rehenes a los españoles. Sus intereses están por encima de la carrera política de nadie. Tenemos un gobierno capaz de supeditar ayudas a su propia supervivencia política. Eso no es la política en la que yo creo. Yo solo me supeditaré a los intereses generales. España lleva demasiado tiempo siendo objeto de subasta al servicio del interés particular de unos pocos.
Feijóo ho ha dit des de Barcelona, on ha presentat un seguit de mesures per potenciar el mercat del lloguer.
Encara en clau política, Salvador Illa ha iniciat aquest divendres a Canàries la gira pel finançament singular. El president de la Generalitat s'ha entrevistat amb el seu homòleg a la comunitat de Canàries, Fernando Clavijo. Pere Sanz.
La reunió entre els dos presidents ha durat una hora i tots dos han destacat el to serè i calmat de la trobada. Illa i Clavijo han coincidit a defensar la reforma del sistema de finançament autonòmic i han remarcat que s'ha de produir en un debat assossegat i transparent. Illa ha subratllat que Espanya no ha de tenir por que a Catalunya li vagi bé.
Demanant que no es tingui por arreu d'Espanya, que no es tingui por que a Catalunya les coses vagin bé. És més, la millor Catalunya necessita de la millor Espanya necessita de la millor Catalunya i cap problema d'Espanya és aliè als catalans. Això també ho vull deixar molt clar. Nosaltres volem participar, volem, des de la nostra òptica, des del nostre punt de vista, volem participar en tot allò que afecti el conjunt d'Espanya.
El president canari ha lloat la valentia d'Illa de recórrer Espanya per defensar el seu model.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, investiguen un presumpte cas d'abusos sexuals per part d'un docent del Col·legi Vieró de Sant Cugat del Vallès, alumnes de tercer d'ESO.
Els fets sobre els quals consta una denúncia als jutjats s'emmarcarien en uns tocaments que haurien passat recentment. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas que va posar en coneixement de la justícia al mateix centre.
Cugat Mèdia, Mireia Puente.
Segons ha explicat el director del Vieró a Cugat Mèdia, Josep Narbon, qui s'ha mostrat consternat, fa tot just 10 dies des del centre van sospitar de comportaments inadequats cap als alumnes, però no constitutius de delicte. Per això mateix van decidir apartar el docent mentre obrien una investigació interna per esbrinar els fets. Ha estat durant aquesta investigació parlant amb diverses famílies i alumnes com el centre ha descobert que el docent hauria presumptament fet tocaments recentment alumnes de tercer d'ESO. Narbon ha explicat a Cugat Mèdia que a partir d'aquí ha estat quan han activat tots els protocols pertinents en aquests casos, notificant els fets al Departament d'Educació i posant el cas en mans de les autoritats competents i en coneixements de la justícia.
També en plana policial, desarticulada una banda internacional de narcotràfic a gran escala amb base a Catalunya que introduïa la droga a través del port de Barcelona. Podria estar relacionada amb la mort d'un estibador el novembre passat.
Hi ha 25 detinguts, vivien amb tota mena de luxes i els han confiscat 6 milions d'euros i 48 armes de guerra, cosa que la delegació del govern considera molt preocupant.
Maite Polo.
Lamborghinis amb doble fons per transportar diners i drogues i estades de luxe a Dubai. Així era l'estil de vida d'una banda dirigida des del Prat de Llobregat i desmembrada després de 3 anys d'investigació conjunta internacional. El balanç és d'una vintena de detencions fetes entre altres municipis a Gavà, Viladecans i Castelldefels, 29 escorcolls i més de 2.000 quilos de cocaïna decomissats a Barcelona, València, Màlaga i Cádiz, 4.000 quilos més a països llatinoamericans com Colòmbia. El delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, avisa que el més preocupant és la quantitat d'armes de guerra que els han confiscat.
Efectivament estan presents en nostres calles i que hay que sacarlas cuanto antes de circulación. La presència de armes no controlades en el registro de la Guardia Civil, evidentemente que se compran en el mercado negro y que estas bandas utilizan preferentemente para defenderse de otras bandas, pero que evidentemente pueden utilizarse contra las fuerzas y cuerpos de seguridad en cualquier momento.
Ara investiguen si les armes provenen de la guerra d'Ucraïna.
I la Policia Nacional i l'Agència Tributària han desarticulat una xarxa molt violenta que venia a dones a Espanya per ser explotades sexualment.
Hi ha 30 detinguts a tot l'estat, dels quals 13 a la província de Barcelona, 12 a Madrid, 3 a Saragossa i 1 a Toledo i La Rioja. Tots formaven part d'una xarxa xinesa amb connexions internacionals implicada en delictes d'explotació de persones, tràfic de drogues, regularització il·legal d'immigrants i extorsions. En l'operació, en la qual també han col·laborat l'Europol, 33 víctimes han estat alliberades, una d'elles menors d'edat. S'han fet 14 escorcolls a Espanya i una a Croàcia.
A Canet de Mar, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local, han detingut 3 narcotraficants per conrear 139 plantes de marihuana. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Detinguts 3 narcotraficants a Canet de Mar per conrear 139 plantes de marihuana. Els fets s'han produït aquest matí i en aquest operatiu han participat conjuntament unitats d'arro i d'investigació dels Mossos d'Esquadra i també la policia local de Canet de Mar. S'han requisat 139 plantes de marihuana d'una alçada de 1,30 m. La investigació continua oberta i de moment s'ha saldat amb 3 detencions. Segons ha pogut saber Ràdio Canet, la plantació es trobava en una casa ubicada a la confluència entre la riera Marià Serra i el carrer Carles Carquers. Alguns veïns confirmen que des de l'estiu ja notaven molta olor a marihuana.
I encara en successos, els Mossos d'Esquadra busquen un pres que es va fugar ahir de la presó de Mas d'Enric durant una sortida programada.
L'home estava complint una condemna de 12 anys de presó per robatori. Durant una sortida programada a un centre terapèutic dels Pallaresos, el fugitiu va marxar sense utilitzar la força amb l'excusa que volia sortir a fumar.
Optimisme moderat de les petites i mitjanes empreses catalanes pel futur de l'economia. Pimec pronostica un creixement aquest any d'entre el 2 i el 2,5% gràcies a l'impacte, sobretot, dels fons Next Generation. Jordi Casino.
Segons l'enquesta que fa cada any la patronal del sector, més de la meitat de les pimes, en concret 6 de cada 10, consideren que la situació serà en general força positiva en un context, però, de certa contenció. De fet, més del 40% de les empreses preveuen més vendes i la previsió d'increment per sobre del 2% garanteix que es continuï creant ocupació i més valor afegit. En aquest sentit, Pimec preveu que la taxa d'atur aquest any acabi situada en el 8,5%, 2 punts per sota de la mitjana espanyola. Antoni Cañete és el seu president.
Part d'aquest creixement del 2,5% vindrà en una gran part per la part de la inversió que es produirà, que augmentaran en l'entorn del 3%. Per tant, aquest 2,5 amaga una dada d'inversió per nosaltres important del 3%, però que ve referenciada sobretot per la part del Next Generation.
Unes pimes que reclamen una millora del seu finançament i que preveuen aquest any un cert refredament de les exportacions per culpa dels anunciats aranzels que volen recuperar els Estats Units i pels problemes econòmics que pateixen països com França i Alemanya.
I el Consell Comarcal del Maresme impulsa un protocol de coordinació en l'actuació en desnonaments pioner a Catalunya. El protocol ha estat ideat a Premià de Mar, però ben aviat podria ser una realitat a la resta del territori català. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
El Consell Comarcal, Ajuntaments del Maresme i estaments policials i judicials treballen actualment en el disseny d'un protocol pioner d'actuació coordinada per a casos de desnonaments. Ho va anunciar el conseller comarcal d'Habitatge, el premianenc Pep Ripollès, que va explicar que massa sovint l'administració local s'assabenta i ha de donar resposta a situacions sobre les quals no ha tingut cap notícia o només l'ha tingut per les protestes i accions dels sindicats d'habitatge.
El que s'està treballant ara és amb tots els agents, ja sigui la policia, els judicials, els ajuntaments, per realment establir un protocol d'actuació en aquests casos, sobretot en desnonaments de persones amb vulnerabilitat.
La idea d'aquest document va sorgir precisament de Premià de Mar i ara, com sentíem, sota el comandament de l'àrea d'habitatge del Consell Comarcal, hi treballen consistoris de tota la comarca i cossos policials i també judicials maresmencs. Assabentades la Diputació i la Generalitat, però, la idea podria tenir recorregut i aplicar-se arreu del país.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, a Igualada, la consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat l'inici d'obres del nou bloc obstètric de l'Hospital Igualadí. Canal Taronja, Anoia, Laia Cererols.
Unes obres que compten amb una inversió de 2,3 milions d'euros i que permetrà atendre els prop de 750 naixements a l'any que té l'Hospital Igualadí d'una manera més amable i segura. La consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat aquest divendres l'inici d'obres.
L'extensió de l'àrea obstètrica persegueix no només fer-la una miqueta més gran, sinó fer-la sobretot més humana, donar-li caliu i donar-li qualitat, i que les dones, quan vinguin aquí a tenir el seu part, se sentin una mica com a casa.
La reforma permetrà guanyar 185 metres quadrats dedicats als parts, tenint així un nou bloc obstètric de 592 metres quadrats. Aquesta actuació, que contempla la transformació de les quatre sales de parts actuals, permetrà reforçar la capacitat de resposta a situacions d'emergència i es millorarà la comoditat i la intimitat de les famílies. La reforma contempla també un jardí privat per fomentar el moviment i l'accés a l'exterior de les persones gestants des de les sales de parts, a més d'una sala amb la possibilitat de dur a terme part natural amb l'ús de banyera de part.
I a Barcelona, entitats escolars de l'Eixample s'han concentrat per demanar que es garanteixi l'activitat als patis de les escoles.
La trobada arriba després que les queixes d'alguns veïns pel soroll hagin portat a restringir l'activitat que s'hi fa o fins i tot a presentar alguns d'aquests espais.
Anem cap allà, Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda, i és que des de les entitats escolars es demana que la legislació autonòmica i la normativa municipal protegeixi els patis, tant per ús escolar com pels extraescolars, defensant així que es tracta d'un dret fonamental dels infants. Jordi Barberán, director del Centre Salesian.
Gràcies, Clàudia. Més qüestions. El Parc Natural de les Muntanyes de Prades tindrà l'aprovació definitiva l'any vinent. Així s'ha compromès el Departament de Territori amb els municipis de l'entorn. Fa 10 anys que no es declara cap parc natural nou. L'Espluga FM, Laia Molné.
La consellera de Territori, Sílvia Peneque, detalla els propers passos.
Va haver-hi reunió amb els municipis, en aquest cas no diria afectats, perquè privilegiats, no?, per la creació d'aquest parc natural de les Muntanyes de Prades, per explicar doncs, quin seria el document que a partir d'ara sotmetríem a exposició pública i que seguiria la tramitació per tal de que a finals del 2025, principis del 2026, pogués haver-hi l'aprovació definitiva d'aquest parc.
Segons es va explicar a la reunió, els següents passos són continuar amb la plataforma de participació ciutadana, exposició pública i aprovació definitiva. Aquest últim pas pot ser una realitat a finals d'any o inicis de l'any vinent.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Constantí Ràdio i Ràdio La Selva.
L'Ajuntament de Constantí activa un pla estratègic de foment de l'ocupació. El consistori planteja per aquest 2025 una sèrie d'accions innovadores que pretenen generar cohesió entre les empreses del polígon i la població per apropar la demanda a l'oferta laboral i incrementar l'ocupabilitat. També es vol crear un espai de trobada i coneixement per tractar temes relacionats amb la cerca de feina i la millora professional, obert a tota la ciutadania i les empreses, que s'anomenarà Activa't Cafè.
La Selva del Camp ha vist aprovar recentment el seu document únic de protecció civil municipal, una eina estratègica que agrupa tots els plans d'emergència de la població. Els plans inclosos en el DuproSIM varien en funció de les situacions de risc de cada municipi. N'hi ha que són obligatoris, mentre que d'altres es contemplen com a recomanacions. Seguint el compromís per reforçar la seguretat i prevenir els efectes de les emergències sobre la ciutadania, la Selva ha optat per redactar i integrar tots els protocols possibles al seu DuproSIM. El pla homologat per la Comissió Plenària de Protecció Civil de la Generalitat aconsegueix coordinar una resposta unificada i eficaç davant qualsevol situació de risc que es pugui donar tant a l'àmbit municipal com territorial.
Moment per la cultura. Estel Soler s'endú el Premi Ramon Llull d'aquest any amb la novel·la Aquest tros de vida. És una obra sobre la fragilitat humana i la capacitat de superar els sotracs de l'existència. El jurat ha destacat la qualitat literària i el to cinematogràfic del llibre. David Navarro.
La protagonista d'Aquest tros de vida és l'Helena, una científica ambiciosa que intenta conciliar la vida laboral amb la criança. Un parell de sotracs vitals la porten a fer un viatge inesperat que la porta a una casa d'Occitània, on haurà de conviure amb tres desconeguts. Allà es plantejarà dilemes sobre la vida, la mort i l'amor. En el text, Estel Soler parla sobre la resiliència, però també sobre els reptes amb què s'enfronta una dona.
Aquesta batalla amb si mateixa tota l'estona, primera de considerar com a dona si és lícita aquesta ambició que té, no? Una lluita constant de si està sent la dona que la societat vol que sigui. I aquest viatge, aquest error que ella creu que comet, és senzillament una necessitat absoluta de reivindicar-se, encara que a ulls del món això sigui un error.
El jurat ha destacat la capacitat de mantenir un to literari alhora que es fa servir un llenguatge quotidià i l'autenticitat de la veu de la protagonista, així com que es tracta d'una novel·la molt cinematogràfica. La cerimònia de lliurament del guardó se celebrarà el 27 de febrer al Convent dels Àngels de Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet vol aconseguir la cinquena victòria consecutiva a l'Eurolliga, ara a les 8 a la pista de l'Asvel Villerbon. El conjunt blaugrana, ara per ara, classifica directament per als quarts de final, juga a la pista de l'equip francès. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, analitza el rival d'aquest vespre.
Un equip pues, que aquí el Palau ja va demostrar que és un equip amb força de talent, amb jugadors importants, amb jugadors amb molta capacitat de desequilibri individual, molts bons atletes i bueno, un equip que si juga còmode posa en problemes a tothom.
La Lliga Femenina Endesa de Bàsquet, el Cadí La Seu, té una autèntica final demà dissabte. Les lleidatanes, que encadenen 5 derrotes, reben l'Ardoi Navarrés, que és rival directe a la lluita per la permanència. Escoltem la jugadora del Cadí, Anna Palma.
Queden molts partits, però és veritat que vull dir, la corda cada vegada és més curta. Llavors, bueno, contentes de que aquest partit sigui a casa, intentem també fer una crida a l'afició perquè vingui, que crec que és important que tothom estigui aquí. I ja està, nosaltres seguim treballant igual, al final crec que estem competint molt bé els partits i que al final cau en creu i llavors hem d'intentar solucionar el perquè d'això.
El partit el podrà seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de les 6 de la tarda. En waterpolo, demà dissabte torna a la fase de grups de la Champions femenina amb la participació de 4 equips catalans. Les Olim Mataró rep el Polar Bears dels Països Baixos. Les mataronines encara aspiren a la primera plaça, que donaria un millor creuament als quarts de final. Clara Cambrai és jugadora del Centre Natació Mataró.
Sobretot amb molt de respecte pel rival, perquè vam anar allà a jugar el primer partit de Champions en un equip amb molt de gol, que ens va fer 17 gols i per tant crec que hem de canviar bastant les coses. I de fet crec que ho hem fet, hem ajustat molt la defensa i crec que som un equip molt sòlid ara i hem d'evitar que, un equip amb tant de gol ens arribi marcant ni 10 gols. I amb ganes de jugar, sobretot per, com dius, lluitar per aquesta primera plaça, per la classificació, pels quarts de final.
Aquest partit del Mataró el podreu veure a partir de la 1 a la plataforma La Xarxa Més. També demà l'Astralpul Sabadell rebrà el Dunakbaros hongarès. El Sant Andreu visita la piscina del Budapest. El Terrassa juga a la piscina del Buliakmeni grec. De fet, podem escoltar l'entrenador del Terrassa, Jordi Millán.
Bueno, em sembla que som el segon equip, o tercer, de la Lliga amb menys gols. I això parla molt bé de les jugadores com han treballat i sobretot de la defensa. L'hem ajustat una mica, l'hem canviat i volem treballar-ho sobre això, amb un resultat més curt que ens doni més opcions per tenir al final.
En futbol, recordem, demà dissabte l'Espanyol té cita al camp del Sevilla on buscarà donar continuïtat a la victòria del passat cap de setmana per intentar sortir del descens. El Barça i el Girona juguen diumenge, també diumenge al migdia, a la final de la Supercopa femenina entre el Barça i el Real Madrid. I l'Alien Hockey Patins, el Barça, líder de l'hoquei lliga masculina, està jugant contra l'Alcoi al Palau, a punt d'acabar el partit Barça 3, Alcoi 2.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. Aquesta tarda ha començat un acte reivindicatiu per part de diverses entitats escolars per defensar el pati a les escoles.